L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTE. Avui dimarts, dia 15 de febrer, destacarem... La delegació territorial d'Interior podria recaure en una ampostina. Esquerra Republicana de Catalunya aspira a incrementar en un 20% el nombre de regidors a les Terres de l'Ebre. La diputada d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds per Tarragona, Hortènsia Grau, demana al govern més contundència en l'oposició al cementiri nuclear. La rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Bàrbara és una prioritat del programa de Convergència i Unió. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. La delegació territorial d'Interior podria recaure en una ampostina, un nomenament que, tot i no ser encara oficial, es podria produir en les pròximes hores. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs així és, Tomàs. L'ampostina Eva Ruiz podria ser la nova delegada d'Interior de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, tot i que, com dèiem, encara no és oficial. El nomenament es podria produir aquesta mateixa setmana. Eva Ruiz té 33 anys i és llicenciada en Filologia Anglesa i exerceix de professora d'anglès a l'Institut de Deltebre. Amb Eva Ruiz serien tres les delegacions territorials que regentarien ampostins i ampostines, concretament, a més de la d'Eva Ruiz d'Interior, serien la de Benestar Social i Família, que està encapçalada per Manolita Cid, ja anomenada oficialment, i la d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que estaria regentada per Pere Vidal, tot i que aquest nomenament encara no s'ha fet. Parlant encara de política, destacar des d'Amposta que, segons Esquerra Republicana de Catalunya, la capital del Montsià, s'ha de fer una reflexió sobre el resultat en l'enquesta que va encarregar Esquerra sobre les properes eleccions municipals de la ciutat i on es destaca la possibilitat de que Convergència i Unió perdi la majoria absoluta.
Continuant amb els nomenaments, cal destacar que aquesta tarda serà nomenat el delegat territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, Francesc Ferrer. I continuant amb la crònica política, cal destacar que la Federació d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre ja ha endegat els motors de cara a les pròximes eleccions municipals amb l'objectiu de continuar l'escala creixent de fa 4 anys, que els va portar a assolir 97 regidors al territori. El president de la Federació, Gervasi Aspa, va assegurar que es marquen la fita d'incrementar un 20% el nombre de regidors i arribar fins als 120. Aspa va explicar que des de les alcaldies que té Esquerra Republicana de Catalunya s'han impulsat projectes i inversions com mai amb el suport del govern. L'escoltem.
Més projectes que mai i més inversions que mai. Per tant, aquest també és un dels arguments d'Esquerra de cara a anar a treballar per les properes municipals. Fins i tot es pot mirar, es pot veure com des de llocs on Esquerra estava a l'oposició, com per exemple és el cas del govern d'Amposta, s'ha treballat sempre de manera lleial, de manera constructiva, a l'hora de fer qualsevol tipus d'actuacions que beneficiï als ciutadans, malgrat que, com he dit abans, de vegades el color polític d'aquest alcaldia fos de diferent a l'Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que això és una feina ben feta, una feina que ens avala com a força municipalista a les Terres de l'Ebre, i per tant la nostra intenció és anar no només a presentar-nos als municipals, sinó a millorar els resultats de les municipals.
D'altra banda, i davant la proximitat de les eleccions municipals, Esquerra Republicana de Catalunya va dur a terme canvis a l'executiva regional, aprovat dissabte passat en una assemblea. Així, s'ha incorporat a Alicia Gamundi a la Secretaria de la Dona i a Susana Gómez com a secretària d'Imatge i Comunicació. Així mateix, s'han canviat algunes vocalies de la federació, on s'han incorporat alcaldes com el d'Alcanar, Rasquera o Roquetes, així com exdirectors dels serveis territorials en el darrer govern, com Adam Tomàs, Josep Felip Monclús o Albert Salvador. tot i que molts caps de llista que Esquerra Republicana de Catalunya presentarà als pròxims comicis encara s'estan acabant de tancar i no s'han fet públics, els candidats de les dues ciutats més importants del territori ja tenen data de presentació pública. En el cas de Tortosa, Josep Felip Monclús presentarà el seu projecte avui dimarts a la Càmera de Comerç, mentre que a Amposta, Adam Tomàs ho farà a l'Auditori de la Fila el proper 25 de febrer. El president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Gervasi Aspa, va aprofitar la compareixença convocada davant els mitjans de comunicació per alertar d'un possible acord imminent entre l'Estat i la Generalitat per ubicar el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó. En aquest sentit, el dirigent republicà va demanar al president Mas que no hi torni a caure en el mateix error que amb el Pla Hidrològic Nacional quan va donar-hi suport menyspreant un acord del Parlament. La diputada d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, per Tarragona, Hortènsia Grau, va reclamar ahir dilluns al govern més contundència en la defensa de la resolució adoptada pel Parlament en contra de la instal·lació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. La diputada ecosocialista va expressar la seva preocupació davant el retard per part del govern espanyol en la decisió sobre l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat. La diputada ecosocialista va manifestar que mentre dura aquesta incertesa es pregunten què fa el govern per defensar l'acord del Parlament, que va aprovar amb el suport de Convergència i Unió el rebuig a la possible ubicació a Ascó del cementiri nuclear. Grau considera força significatiu que cap membre del nou govern s'hagi pronunciat en contra del magatzem temporal centralitzat des de la seva presa de possessió. La diputada també va reiterar l'aposta d'Iniciativa per aprovar un pla i un calendari de tancament de les centrals nuclears. Hortènsia Grau i Salvador Matas, president intercomarcal d'Iniciativa del Camp de Tarragona, es reuniran avui amb representants de la Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya per fer el seguiment de les campanyes antinuclears que s'estan desenvolupant actualment.
Serveis informatius de MUTE.
La rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament és una prioritat del programa de Convergència i Unió a Santa Bàrbara. També aconseguir una nova depuradora, l'ampliació de les escoles o mantenir la cohesió social al municipi. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Després que ahir es va donar a conèixer que l'actual alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, havia estat escollit per l'Assemblea de Militants per encapçalar la llista de Convergència i Unió a les properes eleccions municipals, el candidat explicava a l'emissora municipal quins són els principals objectius que es marca per a la propera legislatura, cas de sortir reelegit. Entre altres, segons deia Boronat, destaca la rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament, ja que al decurs de tots aquests anys d'ajuntaments democràtics s'han anat arreglant el poble i dotant-lo de serveis, oblidant-se de la recuperació de la Casa de Tots, que és l'edifici consistorial, deia. L'actual alcalde planer, candidat convergent, afegia que en aquesta legislatura s'aconseguia fer quelcom important, el projecte. Ara cal fer el següent pas i s'intentarà, si torna a governar, tirar endavant les obres per dignificar-lo.
Pues bueno, nosaltres intentarem portar a terme, i aquesta legislatura no ho hem pogut, però bueno, hem fet una cosa importantíssima, que és la redacció del projecte de rehabilitació de l'Ajuntament. Sempre he dit que durant tots aquests anys de democràcia hem anat arreglant i adquirint serveis Santa Bàrbara com a poble, i sempre ens havíem deixat una mica de banda la Casa de Tots, la Casa de la Vila. Pues hem d'intentar durant aquesta pròxima legislatura rehabilitar la Casa de la Vila com un dels projectes grans que portarem a terme, no?
Boronat destacava també com a prioritats de cara a la nova legislatura el projecte per a una nova depuradora que el municipi necessita urgentment després que l'actual hagi quedat obsoleta i per sota de les necessitats actuals del municipi. També l'ampliació de les escoles és una prioritat, o també la cohesió social del municipi, tant des de la perspectiva de la dinàmica associativa com també de la convivència ciutadana. L'escoltem.
Santa Bàrbara sempre ens hem caracteritzat per un poble molt actiu i molt dinàmic a nivell social. És això al que fem referència, i d'això ne té bona culpa l'Ajuntament. És a dir, depenent de les polítiques que es fan des de l'Ajuntament, doncs, per exemple, amb les subvencions a les pròpies entitats, amb la dinamització de molts dels actes que es fan al llarg de l'any, també amb la col·laboració de les entitats, l'estímul per a que les entitats fagin coses, el recolzament a la mateixa població civil quan hi han iniciatives, no? Pues això al llarg dels anys ens ha anat configurant com un poble molt actiu i molt dinàmic. En això ens referim quan ens referim al terme cohesió social. al voltant de cohesió social, pues també és important, pues això, no? Lo que dius tu, lo fet de que hi hagi una bona convivència ciutadana.
Finalment, el candidat convergent Planer no volia avançar massa coses sobre qui l'acompanyarà a la llista. Solament deia que no hi ha ningú imprescindible, que les persones passen i les obres queden, però que tot i que el partit mantindrà l'estructura, sí que hi haurà canvis.
Unió de Pagesos va quantificar en més de 10 milions d'euros les pèrdues que han patit els productors de cítrics, taronges i mandarines de les comarques del Baix Ebre i el Montsià a causa de les gelades que hi va haver-hi a finals del mes de gener. A més, el sindicat calcula que les pèrdues per a les cooperatives i els magatzems poden arribar als 7 milions d'euros. Amb aquestes xifres a la mà, Unió de Pagesos va demanar al govern que intercedeixi davant de l'Estat per aconseguir per als pagesos afectats bonificacions fiscals de cara a l'any vinent. El sindicat va exigir que els peritatges es facin de la forma més acurada possible i després de deixar passar un temps per poder constatar l'afectació real. El sindicat va poder valorar l'afectació de les gelades dels conreus de cítrics dues setmanes després que es produïssin, ja que el fred va fer que es quedessin afectats no només els fruits, sinó també molts d'arbres, i és ara quan comencen a visualitzar-se aquests danys. El responsable del sector dels cítrics, d'Unió de Pagesos, Carlos Roig, va lamentar ahir dilluns que la fruita afectada no es pot vendre a Europa i s'ha de destinar a un comerç molt ràpid per al seu consum immediat. Unió de Pagesos va fer una crida al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal de que tingui en compte les conseqüències de les gelades en el sector dels cítrics de cara a la reducció dels mòduls del IRPF. Un altre dels conreus a les Terres de l'Ebre que s'ha vist colpejat per les gelades del mes de gener ha estat la carxofa. Amb tot, tal com recordava Carlos Roig, es tracta d'una hortalissa que té la virtut de tornar a brotar ràpidament. Encara que les gelades hagin afectat gairebé el 100% de les carxofes, ara ja s'estan recuperant i en 15 dies, si no hi ha mal temps, tornarà a haver-hi fruit, va concloure el representant del sindicat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La demarcació de Tarragona va registrar el 2010 10.609 accidents de treball, 9.669 dels quals van ser durant la jornada laboral. La resta, 940, van estar in itinere, anant o tornant de la feina. Aquestes dades indiquen que la sinistralitat laboral es va reduir un 10% respecte al 2009. Des del sindicat Comissions Obreres, però, s'assegura que aquesta disminució no és causa de l'augment de la prevenció, sinó que té a veure amb la baixa d'ocupació. De fet, al sector de la construcció, on l'ocupació ha baixat més, és on hi ha hagut una major disminució dels accidents laborals, un 16% menys respecte al 2009. D'altra banda, durant l'any passat es van produir 10 accidents mortals, 3 menys que el 2009. La secretària de Salut Laboral de Comissions Obreres de Tarragona, Montse Sanahuja, va celebrar ahir dilluns la disminució que ha experimentat la sinistralitat laboral durant el 2010 a la demarcació de Tarragona. L'escoltem.
Hem de celebrar i celebrem aquestes dades pel tant que fa la disminució de la sinistralitat o el conjunt de la sinistralitat. Ara bé, compte, és una disminució aparent perquè es deu més a factors d'ocupació, d'ocupabilitat, que no pas a factors preventius dins de les empreses. I això ho constatem amb dos punts. Tenim que l'evolució d'accidentabilitat, ocupació, del 2005 al 2010 va en paral·lel, o sigui, va en paral·lel, accidentalitat, ocupació. En canvi, abans del 2005 hi havia increment d'ocupació i la sinistralitat disminuïa encara que fos d'una forma molt lleu, però es notava una disminució. La situació econòmica actual en la que ens trobem fa que les empreses destinin menys recursos a l'activitat preventiva. Per tant, no s'aplica una prevenció eficaç.
Pel que fa als sectors, el de la construcció és on l'evolució és més positiva. Durant l'any passat es va produir un accident mortal, un menys que el 2009, i 18 treballadors van patir un accident greu, 14 menys que l'any anterior. Els accidents lleus també es van reduir en un 16%. Al sector de la indústria, els accidents laborals també han disminuït en un 11,5%. Durant l'any passat es va produir un accident mortal, mentre que al 2009 en van haver-hi dos. Els accidents greus en el sector de la indústria, però, continuen en augment. Durant el 2010 van ser 19 els treballadors que es van ferir greument, 4 més que el 2009. El sector serveis és on menys disminueixen els accidents produïts durant la jornada laboral. El nombre total d'accidents es va reduir en un 4,19%. L'any passat van ser 7 els treballadors que van perdre la vida, un menys que el 2009. En canvi, es van produir 31 accidents greus, 2 més que l'any anterior. En el camp de l'agricultura, les dades són similars. El descens total dels accidents és del 7,4%, però l'any passat es van registrar 11 accidents mortals, 9 més respecte al 2009. L'Ajuntament d'Amposta s'ha integrat en el programa Suma't, un programa destinat als joves que ni estudien ni treballen per tal de poder donar-los sortida al mercat laboral. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, el Servei d'Ocupació de Catalunya, en col·laboració amb l'administració local i les empreses catalanes, ha posat en marxa un programa innovador de formació i alternança amb el treball. El programa ha sumat un programa al que precisament s'ha sumat l'Ajuntament d'Amposta a través de la seva àrea de dinamització econòmica. Així ens ho explicava la seva responsable, Teresa Retxe.
Sé que s'ha anat anunciant per tots els mitjans de comunicació com... adreçat a estos nois i noies, dits ninis, ni estudies ni treballes, que a l'hora de la realitat i al moment de fer la selecció dels 50 i pico que mos tocarà treballar en ells, veus que són nois que per diferents causes, que és un dels motius del Suma't, no han assolit la ESO. Bé, perquè ja hi ha hagut massificació a l'aula, per pròpies mancances, per diferents situacions, alguns d'ells amb moltes ganes de tornar a reemprendre i sobretot veient que per al món laboral la demanda de l'ESO serà un requisit indispensable.
Com dèiem, la finalitat d'aquest programa és incrementar la formació i l'ocupabilitat de persones joves de 18 a 24 anys que es troben en situació d'atur i especialment aquelles que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria. És una nova manera de donar una sortida a la gent més jove que busca la seva primera feina.
Serveis informatius de MUTE.
Des del Canà ens comenten avui la detenció de diversos individus per haver robat material agrícola en diverses masies i cases de camp d'alguns municipis de la comarca com Alcanar, Santa Bàrbara i Ulldecona. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de successos i ho fem perquè els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes setmanes 3 individus per haver entrat a robar en masies i cases de camp d'Alcanar, Santa Bàrbara i Ulldecona, a la comarca del Montsià. Els detinguts es van endur bàsicament maquinària agrícola i també elèctrica. L'última detenció es va produir aquest passat dimarts, quan els agents van arrestar José F.S., veí de Tortosa de 40 anys d'edat, acusat de 2 robatoris amb força en cases de camp del nostre municipi, Alcanar. L'home s'hauria endut maquinària agrícola i de bricolatge, un generador elèctric i una radial, entre d'altres objectes. Les altres 2 detencions es van fer en el marc d'un dispositiu de prevenció de robatoris al camp. Els 2 arrestats estan acusats de robar en masies d'Alcanar, com dèiem, però també de Santa Bàrbara i d'Ulldecona. El dispositiu dut a terme entre el 31 de gener i el 3 de febrer, amb la col·laboració de la policia local d'Ulldecona i agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, va permetre detenir Rosent, de veí de Vinaròs, del Baix Maestrat, de 32 anys d'edat, i Estancho S, veí del mateix municipi i de 30 anys d'edat. Tots 2 haurien robat bateries de cotxe, cables de coure, instal·lacions elèctriques i una placa solar. D'altra banda, hem de dir també que en el mateix dispositiu, els Mossos d'Esquadra també van detenir 2 persones més per utilitzar camions amb matrícules d'altres vehicles, se'ls imputa un delicte de falsificació documental. Cal recordar que a la comarca del Baix Ebre els Mossos d'Esquadra van detenir també el mes passat 11 persones en el marc de 4 operacions contra els robatoris en zones rurals. Els operatius van permetre recuperar més d'un centenar d'objectes robats, des d'aparells de telefonia fins a generadors elèctrics o estris agrícoles. Els robatoris es van produir principalment en habitatges dels afores de Tortosa, a més de cases aïllades i masos dels termes municipals de poblacions com el Perelló, l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, l'Aldea i Camarles.
El jutjat de pau de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es posa al dia. Amb la incorporació dels dos funcionaris de justícia, des del desembre, s'han complementat 445 exhorts del període comprès des del 2009 al 8 de febrer d'enguany. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
La incorporació dels dos funcionaris de justícia a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el passat mes de desembre ha permès que el jutjat de pau s'anés posant al dia. El balanç que ha realitzat el jutjat, que comprèn del període del 2009 al febrer d'enguany, s'han complimentat 445 exhorts. S'entén per exhort la comunicació o sol·licitud d'informació per part d'un jutjat d'instància, habitualment el de Tortosa, en el cas de l'Ametlla de Mar. Llavors, el jutjat de pau es posa en contacte amb el ciutadà i remet la informació al jutjat que li ha fet la sol·licitud. El volum de feina acumulada al jutjat de pau va aportar al consistori Calero a sol·licitar aquests dos funcionaris al Departament de Justícia de la Generalitat per tal de poder oferir un millor servei i agilitzar els exhorts acumulats. De fet, els municipis de més de 7.000 habitants tenen dret a comptar amb aquest suport. Amb la incorporació d'aquests funcionaris s'ha pogut ampliar l'horari d'atenció de 9 a 2 de la tarda i de dilluns a divendres. Desiree Martínez és la jutgessa de pau de l'Ametlla de Mar.
Doncs a veure, més que res és l'ampliació de l'horari, ha sigut molt important, dos efectius en comptes d'un. Ara pràcticament estem tot el dia, tot el que havia retrasat. Hi ha algunes coses que perquè la gent no hi és aquí la població, coses així encara s'estan quedant, però pràcticament no està tot el dia. Molta feina la que fan, la veritat. I bueno, anem bé, per bon camí.
Recordem que les funcions del jutjat de pau són fer actes de comunicació en l'àmbit penal, realitzar judicis de faltes vinculats a casos d'injúries i amenaces, i en el civil, actes de conciliació. Com a registre civil, es realitzen registres de naixements, de funcions i registre i celebració de bodes civils. De fet, durant aquest període s'ha registrat 21 naixements, 4 matrimonis i 12 defuncions.
Serveis informatius de Mute.
Deltebre disposarà d'un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
L'Ajuntament de Deltebre ha signat un conveni amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, CEDIAP, perquè s'instal·li al municipi. El servei abasta el diagnòstic i tractament integral dels problemes de desenvolupament dels infants dels 0 als 6 anys en una tasca en la qual s'implica l'escola, la família, els serveis socials i els pediatres. Actualment hi ha uns 70 xiquets i xiquetes de Deltebre usuaris d'aquest servei que s'han de desplaçar habitualment a Tortosa o l'Ampolla. Un fet, però, que segons l'alcalde té els dies comptats. Gervas i Aspa.
Aquests 70 crios de Deltebre que anaven a fer intervenció primerenca, a fer més que no una mica d'estimulació a Tortosa per problemes d'aprenentatge o a l'Ampolla, doncs a partir segurament del mes de maig ja es podran quedar aquí. Ja es podran quedar aquí i no només nosaltres, sinó tota la gent també atrevegada de l'Ametlla, Perelló, l'Ampolla, Camarles i l'Aldea, podran també, hauran d'acudir aquí a fer l'estimulació precoç que es dona en aquests crios. Jo crec que és una bona mesura. Tornem a integrar serveis de Baix Ebre Sud, serveis de capital, i, per altra part, 70 famílies d'este municipi, 70 famílies deixaran d'anar una o dos vegades a Tortosa o una o dos vegades a l'Ampolla per a fer l'estimulació aquí al nostre poble, no? Evidentment, això té un cost que assumís l'Ajuntament, però que el servei és totalment gratuït. Per tant, assumim el servei del cost que és del lloguer fins que no poguéssim... Perdó, de fet, s'està fet ja el projecte per a fer el nou CEDIAP a uns terrenys propietat de l'Ajuntament, al qual, diguéssim, tindrem també un servei més que no ens caldrà sortir en lloc i un servei de qualitat. O sigui, era molt més normal, no? I molt més racional que se desplacessin les dues, tres, quatre cuidadores i monitores, no? I psicòlogues i logopedes aquí baix, que no que anessin 70 famílies dues vegades a la setmana, o una, o bé a Tortosa o bé a l'Ampolla. Per tant, és un altre dels reptes que teníem des del principi de legislatura i ho hem aconseguit i, per tant, jo crec que en uns mesos ja es veurà això reivindicat, fet, i bueno, és un gran servei per al municipi i també per a rebre gent d'altres pobles de la contrada, doncs, que també hauran de vindre del Tebre per a poder fer diguéssim, aquesta activitat, no?
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoce d'Altebre s'espera sigui una realitat el proper mes de maig.
Serveis informatius de Mute.
L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona a Tortosa va organitzar dissabte la primera trobada de joves pedagogs musicals amb una gran resposta per part dels antics alumnes i docents d'altres centres musicals del país i de Castelló. L'organització va veure superades totes les previsions amb gairebé un centenar de professors de música inscrits representant el 100% de les escoles ebrenques, un total de 28, i una dotzena més de fora del territori. L'objectiu va ser compartir idees i metodologies de treball i docència i consolidar una trobada centrada en l'àmbit pedagògic musical que abans només s'havia celebrat durant un any a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Aprendre a tocar un instrument i el llenguatge musical i acabar dedicant la carrera professional a la música és una elecció que cada vegada s'arrela més entre els alumnes de les 28 escoles de música de les Terres de l'Ebre. El Conservatori de la Diputació de Tortosa, amb més de 300 alumnes, veu com gairebé una desena d'estudiants decideix cada curs continuar els estudis superiors. Justament, la primera trobada de joves pedagogs musicals de les Terres de l'Ebre va néixer amb la idea de reunir aquests antics alumnes, però finalment la jornada ha estat un reclam per a tot tipus de professors de tots els centres educatius. Gairebé 100 inscrits, ponents com Ignasi Gómez o Javier Duque de l'ESMUC i les experiències dels propis exalumnes i nous professors van centrar una jornada on es van debatre aspectes com les propostes didàctiques, els nous mètodes de treball, la gestió dels centres, les competències docents o la diversitat a les aules. El director del Conservatori i l'Escola de la Diputació a Tortosa, Carlos Fabra, va destacar la importància i la necessitat de poder compartir idees i metodologies. L'escoltem.
Sobretot el que compartim avui són idees. Ens va costar una mica trobar el nom de la trobada, perquè volia que fos una trobada. Venir aquí com a punt d'inflexió al Conservatori i poder parlar, i dir, bueno, doncs jo estic treballant a tal escola i faig això. Ah, doncs jo estic treballant a tal escola i faig això. I la gent que escolta diu, ai, doncs avui si jo que faig una altra cosa, entre amb una idea d'aquesta i amb la idea de l'altra, puc canviar el meu sistema d'ensenyar o puc millorar o puc provar qualsevol estatge o qualsevol trobada. Hi ha, per exemple, pensa que a Catalunya hi ha trobades de trompes, trobades de saxos, trobades de clarinets, trobades d'oboistes. Hi ha moltes trobades, però que parlen específicament de la pedagogia, no. Se va fer una l'any passat a l'ESMUC, crec, que també va haver un èxit de participació, però fa falta això, de la gent que treballa donant classes. Sí que tots els que estan donant classes toquen algun instrument i es dediquen molts a tocar, però es dediquen a ensenyar aquest instrument. Clar, i ara s'ha agafat la vessant pedagògica. Què fem per a poder ensenyar o l'instrument o els classes de llenguatge i com ho fas?
Davant de la gran repercussió, el Conservatori ja es planteja una segona trobada l'any vinent que pugui arribar fins i tot als docents universitaris, tenint en compte que, sobretot en els graus de magisteri, la música és una de les assignatures importants.
Dissabte 19 de febrer, a partir de les 11 del matí, al recinte firal de Sant Carles de la Ràpita, Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, la tradició i la nova cuina amb les receptes més típiques i innovadores. Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a la Ràpita. A més, hi han programades diverses activitats paral·leles. La Unió de Comerç Rapitenc organitza el Fora Estocs d'hivern al costat mateix del recinte firal. L'estació nàutica de la Ràpita us ofereix grans descomptes en moltes activitats fent les reserves abans del 17 de febrer. I els dies 18, 19 i 20 es celebrarà la regata Eurocup 29è Gran Premi La Ràpita Delta de l'Ebre, a la Llotja del Peix. Organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. La Ràpita, una mar de diversió.
Dinou i 20 de febrer, al pavelló firal d'Amposta, nova edició del Mercat del Vehicle d'Ocasió. I també, al mateix cap de setmana, la Fira del Cavall. Fira Amposta obri les seves portes, 19 i 20 de febrer. Vine, visita'ns.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute,
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.